El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir, a l'estudi Ramon Bernils amb nosaltres, Pere Soler del PSC, Joan Calderón d'Iniciativa, Ignasi Bea de la CUP. Molt bon dia als tres.
Molt bon dia.
Al ple municipal hi ha dos partits més, el Partit Popular i Convergència i Unió, però els seus representants encara no han arribat, tot i que saben que la tertúlia comença a un quart de deu. En tot cas, nosaltres començarem i tractarem els diversos temes d'actualitat i quan es vulguin afegir doncs tindran el seu seient, el seu micro i també al seu got. Voldria parlar amb vostès de la notícia que obre avui Cugat.cat i després tractarem altres temes d'actualitat. Sis agents de la policia local formaran el cos de la policia verda, una secció especial que patrullarà els caps de setmana d'estiu amb bicicletes per diverses zones, especialment als parcs i als espais forestals. És un servei que ja es va assajar com a prova pilota a l'última marxa infantil i que en cas que ara tingui èxit tindrà continuïtat en grans esdeveniments i altres temporades estiuenques. Les tasques d'aquest cos són molt similars als de la policia local, ho ha recordat el tinent d'alcalde de Seguretat, Francesc Carola, en la presentació de la policia verda aquest dimarts. Els demanaria una valoració d'aquest servei i després tractarem altres temes d'actualitat. Pere Soler, del PSC, que avui comença primer, eh?
Sí.
Normalment ho fem de major a menor representació.
Escolti, tant de bo, tant
amb
de
dos regidors i obren la tertúlia.
Tant de bo es pugui repetir. En tot cas, bueno, primer celebrar la disposició d'un nou cos o d'un nou subcos dintre de la policia local, en aquest sentit. Recordar que no és la primera vegada que veiem policies en bicicleta a la nostra ciutat. Recordo el mandat Recoder també ho va posar en pràctica, va posar un cos específic en bicicletes. Per tant, el que hem fet és netejar les bicicletes que teníem aparcades en l'aparcament, no són bicicletes noves. Els agents sí, tampoc són nous, però bueno, d'entrada celebrar la iniciativa per l'ecologia. Jo no sóc mal pensat, però no m'agradaria pensar que es fa perquè no tenim vehicles de policia i hem d'utilitzar les bicicletes per poder patrullar. Però vaja, tot i així celebrar la iniciativa, espero que tingui èxit i espero que doncs que la voluntat que tenen els policies, perquè ha de ser una cosa voluntària, perquè no tots no estan obligats a anar en bicicleta, doncs continuï i aquest petit subcos de la policia doncs pugui reixir.
De fet, m'ha sorprès que haguessin de ser voluntaris els que es presentessin per formar part d'aquesta policia verda. Jo em pensava que la policia local o els caps de la policia local podien dir que aquestes persones agafessin bicicleta per patrullar, ho dic perquè tampoc em sembla dolent.
Diguéssim que el que és la normativa, tu et presentes amb un cos policial i amb aquest cos policial no tens per què utilitzar els vehicles d'automoció que t'imposen. Hi ha agents que tenen que són motoritzats, hi ha agents que utilitzen vehicle, hi ha agents que fan el seu patrullatge a peu, però amb una cosa tan específica com puguin ser les bicicletes o en el seu moment el seu Waze, és una cosa voluntària perquè no està, diguéssim, no hi ha una especificitat dins de la policia per fer això. És a dir, no se pot obligar a cap policia, a cap agent, portar una bicicleta.
Joan Calderón, d'Iniciativa, quin balanç fa d'aquesta iniciativa de la policia verda?
Bé, no sé, jo trobo que és una presentació i una presentació als mitjans de comunicació i una nota de premsa per presentar alguna cosa, per fer, si em permeteu l'expressió, una miqueta de propaganda d'un cos de policia que al final jo crec que vagin en bicicleta o no és poc noticiable, no? Això recorda els millors temps del senyor Martorell i el senyor Recoder quan van presentar, o anomenava el Pere, el tema del Seaway, no? Jo començo a pensar que a Sant Cugat algun dia ens faran creure que hi ha platja i que tenim la policia de Miami una mica, no? És una sensació que dona. Em sembla molt bé, molt ecològic, molt interessant. I clar, si algun policia no sap anar en bicicleta, és normal que es negui a agafar la bicicleta. Per tant, jo crec que és una notícia que està molt bé, però que tampoc no té una importància cabdal per la seguretat de la ciutat, per garantir la convivència entre tots i totes, i res, endavant i sort.
La CUP, Ignasi Bea?
Bé, és un fet poc noticiable i, en conseqüència, penso que poc comentable. La veritat, jo venia amb temes més...
Tenim més temes, després,
Em costa parlar de les bicicletes mentre, ho he de dir, aquesta nit s'han assassinat a 25 persones a casa, els israelians. Estic una mica corprès i, per tant, parlar del Pacific Bloquet. Jo, la primera notícia que vaig tenir dels polis en bici va ser a mitjan 90, quan fan la sèrie al canal 33, no?
Sí.
La gent se n'han fotit, els polis en bici, i ara és una cosa normalitzada. el Francesc Carol a la notícia de Guat.cat és la que ho diu, diu, fan el mateix però amb bicicleta, doncs això, que ho facin igual de bé com no ho fan sense bicicleta i que ho facin igual de bé amb bicicleta, no tinc res més a dir.
Bruno de Salvador, molt bon dia del Partit Popular.
Sí, bien, des del Partit Popular pues valoramos positivamente esta medida, bienvenida sea cualesquiera medida que refuerce la seguridad del municipio. Yo creo que la presencia de policía local siempre es bienvenida por parte de la población. Sin embargo, también hay que decir que, bueno, estamos a 11 meses de unas elecciones, hay nervios por parte del equipo de gobierno, y bueno, todo lo que sea operaciones de imagen, de dar una buena impresión a la ciudadanía, esto de ver Smart City, ver policías con bicicleta, pues siempre queda pues muy, muy chic y muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aprovecha también el equipo de gobierno este tirón. Recordemos que no es la primera vez que esta iniciativa la vemos en la ciudad, pero bueno, hay que ponerla en el contexto en el que estamos, pero en cualquier caso hacer una valoración positiva.
¿Algún comentario más? Porque veig que
no,
el tema no dona más de sí.
Ah, es que... Volem quina continuïtat té en el temps, perquè quan arribi l'hivern les bicicletes s'aparcaran, és com la pel·lícula, les bicicletes claro. Són per al verano.
És la típica notícia d'estiu, del periòdic d'estiu que té 10 fulls, no?
Sí.
Aquesta és una d'elles.
Bueno, és el que deia Joan, no? Això és el típic, veure la imatge d'un passeig marítim amb el policia amb la bicicleta amunt i avall, no? Jo crec que en tot cas hi ha notícies més sèries. Sí, volem parlar de la policia.
No, dic
que la policia local, jo crec que la notícia de la policia local d'actualitat en aquests moments és que s'incorporaran 5 agents nous i que de cara
als propers, en el seu moment,
sí. I que de cara als propers anys doncs s'incorporaran més agents de la policia si la llei ho permet i tot això, i a més en construcció la nova comissaria de policia sense garjoles, però la nova comissaria de policia, jo, això sí, que vagin en bicicleta o deixin d'anar, no ho sé.
Mira, i ara que el Pere Soliu això m'ha posat una safata de plata, la nova comissaria, que ens van dir que costaria una cosa, però que, per exemple, ens comentava la Comissió Informativa d'Economia que necessitarem 46 places del pàrquing que hi ha sota l'Ajuntament a raó de 15.000 euros la plaça, per tant...
12.000,
sí. Doncs 12.000 euros la plaça, per tant, no costarà el que ens havien dit, sinó que costarà bastants diners més.
Sí, perquè hi haurà una reversió parcial de 46 places per 12.000, doncs dona una quantitat determinada de diners, per tant, aquest número de... màgic de que ens estalviàvem no sé quants diners de... bueno, doncs al final la diferència es va disminuint, no? Bé, doncs això també és podria ser una notícia, no? Però jo crec que ven més agents de policia, amb tot el respecte pels agents, en bicicleta, policia verda, posem un titular a la policia en bicicleta, no? És verda, no sé,
no, però és curiós que aquest augment, o sigui, una de les coses perquè no es fessin les garjoles, entre d'altres equipaments que i mancances de la nova comissaria de policia, era el cost econòmic, i ara resulta que se'ns dispara més, no? I no acabarà aquí, intuïm que no acabarà aquí.
Després del Consell de Redacció, d'haver tractat el tema, els proposo una altra qüestió. Els tres projectes guanyadors del primer concurs d'emprenedoria social de l'Ajuntament s'han convertit finalment en cooperatives amb 9 persones ocupades. Les tres empreses, atenció, preveuen facturar l'any vinent més de 280.000 euros i contractar 8 persones més. Són dades que s'han donat a conèixer aquest dilluns a la jornada present i futur de les cooperatives de treball a Sant Cugat. Una jornada en què també s'han donat altres dades. Faig un petit resum i després tractem el tema amb més profunditat. La ciutat té 11 cooperatives de treball actives, un 36% d'elles a Valldoreix, segons un mapa que ha elaborat l'Ajuntament. L'estudi constata que aquestes empreses generen una ocupació de 331 llocs de treball. Del nombre de treballadors, un 29% són majors de 45 anys, que recordem és una franja d'edat en què és difícil reinserir-se al mercat laboral, i un 13% tenen alguna discapacitat. Els voldria demanar, aprofitant el títol de la jornada, el present i futur de les cooperatives de treball a Sant Cugat, si consideren que és una bona via per generar ocupació o que consideren que s'hauria de fer de més perquè aquest tipus d'empreses doncs arrelin i puguin generar encara més llocs de feina. Partit Popular.
Sí, bien. A ver, el cooperativismo es un... Yo creo que es algo que ya tiene cierta historia, ha estado tiempo en cierto desuso, desfase, y ya desde hace poco tiempo está en alza, ¿no? Nosotros consideramos que es positiva este movimiento, en tanto que también fomenta el incremento de personas pues, laboralmente activas, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo en este contexto. San Cugat pues apuesta por ello, se impulsa también desde el ayuntamiento, hay que reconocerlo, este movimiento, y como no puede ser de otra manera, hacemos una valoración positiva.
Pere Soler, del PSC.
Sí, home, òbviament, tot el que sigui, tot el que sigui el creixement econòmic i sobretot, sobretot jo crec que aquestes cooperatives, darrerament hem vist cooperatives que sorgeixen de l'autoocupació, no? És a dir, dos o tres persones que amb un intent d'autoocupació s'estableixen com a cooperativa, tiren endavant un projecte. Tot el que es pugui facilitar des de l'administració pública, endavant, no? La manera de gestionar, la manera de poder teixir el que seria l'estructura de la pròpia empresa. Bona notícia també que ja, a més, doncs aquestes cooperatives puguin ocupar a més persones. És un número curt perquè per el que ens agradaria, és tard també pels temps econòmics que estem, perquè la cooperativa doncs ha passat alt i baixos i no estava, diguéssim, amb bon crèdit a la realització de cooperatives, perquè sempre s'associava a una tipologia ideològica de les cooperatives, no? En tot cas celebrem la notícia, però estarem més amatents, potser més que aquest any, potser l'any que ve, no? Si aquestes cooperatives s'acaben consolidant, que és el que realment com a teixit empresarial és el que vol una ciutat com la nostra, un municipi com la nostra, que es consolidin les empreses i que no en una ciutat com la nostra, que l'índex de mortalitat comercial és tan elevat, doncs el que volem és que es consolidin les empreses, es consolidin els llocs productius.
Iniciativa?
Nosaltres, des del moment que en aquest cas la CUP va presentar la moció i que l'equip de govern la va aprovar d'impulsar el cooperativisme i les cooperatives, nosaltres vam mostrar entusiasme perquè entenem que és una fórmula de crear empresa que té uns valors adjunts, per dir-ho d'alguna manera, que són molt interessants, no? Hi ha dades que demostren que durant aquests anys de crisi una de les fórmules que millor ha aguantat aquesta crisi i que menys llocs de treball ha perdut han estat les cooperatives, no? Perquè això, aquesta fórmula el que fa és ser més solidari entre tots i totes, i per tant hi ha un esforç compartit perquè el projecte empresarial, en aquest cas, si em permeteu l'expressió, tira endavant. Entenem que és la fórmula no només de futur, sinó de present, per tal de tirar endavant aquest tipus de projectes empresarials. I per últim, també posar de manifest que la cooperativa també el que fa és arrelar l'activitat empresarial al territori. Va més enllà d'una empresa que s'instal·la i tira endavant, sinó que hi ha un tracte de proximitat, de més estabilitat laboral, etc. No? Entenem que és el present i el futur de l'activitat econòmica.
La CUP?
Bé, no, contents en el sentit que pensem que en aquest cas des de l'Ajuntament s'està fent alguna cosa. Acostumats a aquesta màquina gegant de paper mullat que tenim a l'Ajuntament, que va generant tones de paper mullat d'emocions i declaracions d'intencions, doncs que es facin coses és interessant. En aquest cas, com ha dit el Joan, des de la CUP vam proposar això, va ser el 2012, vam ser l'Internacional de les Cooperatives, i en aquest sentit valorar positivament el concurs que es va fer, com va començar l'any passant, no? Es van presentar 4 cooperatives, de les quals 3 van haver com un excèssit, no? 3 van reeixir. No ens parlàvem amb gent de les cooperatives que havia pres per en el procés. La petita crítica que tenien era que potser els criteris per acceptar-los eren massa exigents, i això havia fet que no es presentés tanta gent, perquè nosaltres vam preguntar això, no? Com és que només s'han presentat 4 projectes cooperatius. En tot cas, els projectes que es van presentar eren força interessants i bé, a dia d'avui encara segueixen funcionant. L'altre dia es va fer l'acte, fa un parell de dies es va fer l'acte del celler on s'explicava una mica aquesta qüestió. En tot cas, es diu això d'arrelament al territori, que és un tipus d'economia que aguanta, això de les dades hi són, això és empíric. En època de crisi, on tantes, no només s'han covat, que té un índex de mortalitat comercial, com deia el Pere, brutal, doncs arreu del país les cooperatives aguanten millor que les altres, i això té una explicació molt clara, no? Vull dir, les cooperatives el que fan no només és arreglar el territori i fer que la gent senti més partícip d'un projecte, sinó que ajunten capital i treball, que és la gran contradicció d'aquest sistema, que és que uns tenen el capital i els altres fan el treball, i aleshores se'ls ha fet la plusvàlua i se la queda a nosaltres. Per tant, tots els projectes que siguin cooperatius o empreses socials que ajuntin de nou capital i treball són positius, perquè doncs per això, perquè vinculen i vinculen a les persones al projecte econòmic, i a més eviten, bueno, minimitzen en tot cas la plusvàlua, que és una mica la base de l'explotació del sistema en què vivim, no? Per tant, benvinguts als projectes cooperatius, esperar que l'any que més presentin més a concurs, que els criteris siguin una mica més laxes, i en tot cas animar la gent, perquè qualsevol àmbit econòmic és susceptible cooperativitzat, i Catalunya és un país amb una llarga tradició i ha funcionat força bé.
Que consti que s'han presentat les bases del proper concurs de cooperatives i empreses socials i s'han flexibilitzat aquests requisits. Ho dic perquè es va presentar el dia 25.
Sí, sí.
I hi ha doncs una flexibilització, per exemple, amb el nombre de mesos que s'ha d'estar a l'atur per participar i s'ha reduït, vaja, que hi ha hagut un
nombre de persones desocupades dins de cada cooperativa.
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí, perquè els criteris eren una mica difícils de complir, perquè sí, demanaven uns requisits que era molt difícil, que si el projecte cooperatiu havia de tenir un mínim de 3 persones i aquestes 3 persones a més havien d'estar a l'atur durant no sé quants, era molt difícil.
S'havia de multiplicar per pi, arrodonir, sí, cap a dalt, i aleshores dividir entre...
Era molt complicat.
Home, suposo que el govern, que és qui, el govern de la ciutat, que és qui tenia la potestat, doncs, per presentar les bases, suposo que estava molt cautelós de veure com podia funcionar, no? Suposo que a partir de l'experiència tots n'aprenem.
Bueno, era la primera experiència, per tant, jo crec que al final...
Que és un vot de confiança i per tant...
Algun comentari més sobre la qüestió? No? Passem a un tema més general. El Parlament presentarà recurs contra la sentència de l'Audiència Nacional Espanyola sobre el setge al Parlament del 15 de juny del 2011. La decisió s'ha pres en una reunió aquest dimarts, però no es formalitzarà fins aquest dimecres. En una nova reunió, perquè els membres d'Iniciativa per Catalunya, David Companyon, ha demanat temps per estudiar la sentència i posicionar-se a favor o en contra del recurs. El Parlament presentarà aquest recurs de cassació contra la sentència per considerar que menysté la institució. La presidenta de la cambra, Núria Gispert, ha dit que no només no està d'acord amb la sentència absolutòria, sinó que fins i tot es considera més pròxima i comparteix el text del vot particular emès pel jutge Fernando Grande Marlaska, en què es qüestiona l'absolució dels acusats. Per de Gispert, no és digna la no defensa del Parlament de Catalunya. Explicat què diu la senyora de Gispert, ara com hi ha els partits polítics aquí representats, podran explicar els seus posicionaments. Què els sembla al Partit Popular? Señor Bruno Salvador.
Bien, a ver, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues esta sentencia emanada pues de la Audiencia Nacional se acata, se tiene que acatar. Otra cosa es la valoración política, pues que a título personal se puede hacer como grupo político y tal, ¿no? Es decir, en cuanto a valoración política, pues no deja de ser una sentencia sorprendente y preocupante. ¿Y por qué lo digo esto? Porque... Es decir, yo no recuerdo en ningún país, es decir, de Europa, por no ir más lejos, que los representantes del pueblo tengan que acceder por vía aérea al Parlamento, ¿no? Es decir, esto no cualquier democracia consolidada es una cosa absolutamente fuera de lugar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy positivo también, y hay que decirlo, el posicionamiento que ha tenido el Parlament, creo que la Generalitat también lo ha dicho, y la Fiscalía General del Estado, de recurrir a esta sentencia, ¿no? Recurrirlo ante al Tribunal Supremo, presentar recurso de casación, porque ¿qué pasa, no? Esta sentencia, si deveniera firme, estaría legitimando, en cierto modo, pues, actitudes violentas, todas las hemos visto por televisión, contra representantes del Estado. Quiero recordar también que el Código Penal establece expresamente... porque claro, esto no es como el tema del sitio al Congreso de los Diputados, que se rodó, esto es muchísimo más grave, porque aquí había una actividad parlamentaria en el momento en que fue sitiado el Parlamento. Hay un tipo penal que reconoce y establece expresamente que no se puede violentar la actuación parlamentaria de ningún tipo de parlamento, ni el nacional ni el autonómico, ¿no? Entonces yo creo que es importante y valoramos desde el PP positivamente estos recursos que desde diferentes instituciones se han anunciado y esperamos que sea casada la sentencia y estimado el recurso.
PSC.
Sí, el nostre partit encara no s'ha posicionat respecte a la nova sentència, sinó respecte al recurs a la sentència. A hores d'ara estem debatent. Bé, jo personalment, jo tinc una certa ambivalència en aquest sentit, tingui un sentiment contradictori, no? Per una banda, el que representa el respecte a la institució, i per altra banda, el que representa el respecte també al dret a manifestació. Se'm venen al cap, per això, és les imatges de l'anomenat setge al Parlament. Jo mateix l'he anomenat així, amb alguna piulada, però jo crec que, aviam, sense que no se'm malinterpreti, sense donar les culpes als Mossos d'Esquadra, jo crec que el dispositiu en aquest moment potser no va ser el correcte d'entrada. l'entrada amb helicòpter en plan teatral per part de la presidenta del Parlament i del president de la Generalitat, doncs, va semblar bastant, bastant lamentable. I en un país com el nostre, que hem modificat horaris per altres tipus d'esdeveniments, jo tampoc no sóc dels partidaris de dir no, la institució davant de tot i no modificarem perquè s'estiguin manifestant. Bueno, escolta'm, a vegades s'ha de tenir allò que es diu una mica de mà esquerra i dir, escolta, si la situació és aquesta, doncs per modificar la sessió plenària, traspassar-lo un altre dia, muntar un dispositiu adequat perquè els membres del Parlament, els diputats, puguin accedir, doncs també s'hagués pogut fer. Clar, tot això és aigua passada. Una altra cosa és la sentència, no? La valoració de la sentència. Si això hagués passat al Congrés dels Diputats de Madrid, aquesta sentència hagués estat en el mateix sentit? Hagués sigut tan laxa? Jo crec que no, i ho dic així, jo crec que no. De totes maneres, ja li dic, tinc sentiment contradictori per una banda i per l'altra, el que sí que no estic d'acord és amb la sentència, però no perquè s'hagi absolt a les persones, sinó perquè crec que és una mica incoherent amb tots els fets.
Iniciativa, què faran?
No, en principi, pel que jo tinc entès, Iniciativa Esquerra Unida no donarà suport al recurs que presentarà el Parlament. Això és el que jo tinc entès. Per tant, no es podrà dir que és un recurs a tot el Parlament de Catalunya, perquè a més em sembla que hi ha una altra força, malgrat no tenir representació a la mesa del Parlament, que tampoc dona suport a aquest recurs.
Nosaltres no ens hem posicionat.
Bueno, però la premsa diu que si bé es posarà de manifest que el dispositiu, que ara en parlarem, no era l'adequat, probablement el PSC, el Parlament de Catalunya, el grup socialista, donarà suport a aquest recurs. No ho sé, dic el que ha sortit publicat a la premsa o tuits que vaig veure ahir. En segon lloc, jo crec que la sentència de l'Audiència Nacional, també pel que tinc entès, perquè no hi ha llegit la sentència, com us podeu imaginar, pel que tinc entès, el que fa és posar sobre la taula el reconeixement o una valoració molt de fons, valoracions molt de fons sobre drets fonamentals. I un d'aquests drets fonamentals és el dret a manifestació. També posa de manifest que probablement el dispositiu dels Mossos d'Esquadra no va ser el més adequat, convertint el Parlament de Catalunya en una, entre cometes, una ratera, i provocant les imatges que tots tenim presents. Per tant, en una situació en la que estem de conflictivitat social, el Parlament el que s'ha de dedicar és a erradicar les desigualtats que realment provoquen aquesta conflictivitat social, i no a criminalitzar o buscar criminalitzar col·lectius que protesten per intentar superar aquesta desigualtat. Per tant, estem, en principi, sembla que estarem en contra de la presentació d'aquest recurs, i segon, el que ens hauríem de dedicar és a gestionar els problemes de la gent i no a posar recurs a l'Audiència Nacional.
La CUP?
Bé, des de la CUP estem rotundament en contra del recurs, i malgrat sigui la sentència d'un tribunal pseudofranquista, l'Audiència Nacional, que és el top, el Tribunal d'Ordre Públic, que és el mateix, amb la continuïtat, un tribunal franquista d'aquest estat pseudodemocràtic que tenim, doncs mira, en aquest cas ens va haver la sentència. Tinc companys, a més, entre els encausats, des d'aquí els envio una abraçada, perquè em semblava una aberració que els condemnessin. Com que és una qüestió com a nerva d'estant, ahir vaig estar mirant les tertúlies dels tutòlegs varis que tenim en aquest país, que ho saben tot, i un dia opinen de futbol, el dia següent opinen d'això i el dia següent opinen de Zimbabue. M'ho he posat una mica esquemàtic. El veritable setge al Parlament és el que patim 365 dies l'any per culpa de 6 milions d'euros d'interessos del deute. Una priorització del deute que PP i PSOE han decidit amb nocturnitat i traïdoria estival des de fa un parell d'anys. Per tant, el setge al Parlament i el que treu la legitimitat del Parlament i el Congrés dels Diputats són aquests pactes del bipartidisme espanyol. O sigui, que es posi les mans al cap perquè unes persones van a protestar al Parlament, quan el Parlament és un Parlament de fireta, igual que el Congrés dels Diputats espanyols, que l'únic que fa és implementar les decisions de les grans corporacions internacionals i de la Troika, doncs em fa gràcia. O sigui, bueno, és igual, se m'infla una mica l'entrecuix, no? Després, deixem d'obviar una mica, o sigui, parem d'obviar, sisplau, el context polític i social. Primera qüestió, el senyor Felip Puig és una persona inepta que va dir que els ciutadans havien de tenir por al sistema. Va dir això, a qualsevol país normal, democràtic, doncs aquest personatge hauria dimitit i demanat perdó, no? Després la Brimo, que van allà, és un cos policial ultraviolent que coarta els drets bàsics de les persones. L'1 de maig darrere vam tenir una manifestació pacífica, el van tallar, van començar a repartir. Jo he sigut víctima dels cops de la Brimo, com molts altres companys. El avui diputat David Fernández va patir 22 cops al desallotjament del 27 de maig. O sigui, una mica el context, això va passar 15 dies després d'un brutal desallotjament amb una impunitat policial que ja és recurrent, lamentablement, al nostre país, on van desallotjar gent que està protestant pacíficament a Plaça Catalunya, no? Per tant, els ànims estan caldejats. I després, en la pitjor crisi social i política d'aquest estat des del final del franquisme, que els diputats, els càrrecs electes, no diuen una mica l'alè del malestar social, no només no és negatiu, sinó que és positiu, perquè no pot ser que visquin a la seva bombolla i en les seves dietes i en les seves històries i nosaltres anem al Parlament i no ens poden coartar. Perdoneu, es va exagerar moltíssim. Jo hi ha una imatge del Gerard Figueres de la JNC que surt allà, té gent a 10 metres i policia, policia. No l'estan ni agredint ni res, senzillament li estan dient el que pensaven allà, perquè la gent no té feina, perquè el 50% de la gent dels joves estan a l'atur, i la gent va protestar perquè n'està fins als nassos. Per tant, celebrar la sentència, condemnar el recurs, bueno, condemnar no m'agrada dir la paraula, lamentar el recurs, i crec que s'haurà de tornar a encerclar el Parlament per denunciar el segrest de debò del Parlament, el setge de debò, que és el que patim cada dia de l'any pel deute legítim, i després la hipocresia de tots aquests partits que tant s'omplen la boca de democràcia i respecte als drets fonamentals i després els trepitgen amb aquest tipus de recursos.
Bruno Salvador, que per les cares que feia crec que no hi està d'acord.
Sí, la verdad es que ho ha dicho el señor, vea tantas cosas que me ha deslumbrado una vez más, ¿no? Bien, a ver, hablamos de derechos fundamentales. Efectivamente, el derecho de manifestación es un derecho fundamental. Pero los derechos fundamentales no son absolutos. Terminan cuando empiezan a afectar los derechos de otras personas, ¿no? La actividad parlamentaria se ejerce en nombre de todo el pueblo de Cataluña, el Parlament, y aquí no vale todo. O sea, aquí no vale todo. Esto es un Estado de Derecho, aunque a algunos les cueste y les pese, ¿no? El señor Rueda hablaba de que el verdadero sitio al Parlamento son los intereses de la deuda. Pues miren, aquí pues moralejas, varias moralejas. En primer lugar, controlar la deuda. Vamos a controlar la deuda. Lo vamos a gastar por encima de nuestras posibilidades.
Deuda ilegítima, he dicho. Es verdad, deuda ilegítima, no hablo de deuda en general, ¿eh?
Pues claro, es decir, vamos a ver qué es legítimo y no qué es legítimo. Vamos, otro día vamos a hacer un debate que puede ser muy interesante sobre la verdadera deuda legítima. Pero yo creo que a nosotros, no sé si nos corresponde dogmatizar sobre lo que es y no lo que es legítimo en cuanto a la deuda. En cualquier caso, lo que no podemos hacer, y esto es una autocrítica en la que entramos todos los partidos, también el Partido Popular, porque muchas administraciones se ha hecho mal, es gastar más de lo que se ingresa, porque estamos siendo insolidarios con las generaciones futuras, ¿eh? Nuestros hijos y posiblemente nuestros nietos tendrán que pagar los desmadres de deuda que estamos pagando la generación actual. Y por último, yo lamento la ausencia del representante de CiU aquí, ¿no? Porque claro, ayer a ver al señor Oms, el portavoz del gobierno, hablando del Estado de Derecho que se ha vulnerado, que las sentencias se acatan y se cumplen en cualquier orden y circunstancia. Claro, yo pensaba, el señor Oms debe tener, pues no sé, como una doble personalidad, ¿no? Porque en función del tema, se acata, se cumple el Estado de Derecho, y en otros temas, el Estado de Derecho es papel mojado. Señor Oms, un poquito de coherencia. Yo le pido desde aquí un poquito de coherencia, porque cuando no hay coherencia, viene la desafección política, ¿eh?
Jo voldria remarcar un aspecte de la sentència que, a més, crec que és una crítica als mitjans. Diu, la llibertat d'expressió i el dret de reunió prevalen en aquest cas. Per a molts sectors socials, la reunió i la manifestació és l'únic mitjà per expressar i difondre els seus pensaments i opinions. I atenció al que diu la sentència. Quan els cursos d'expressió i accés a l'espai públic es troben controlats per mitjans de comunicació privats, quan sectors de la societat tenen una gran dificultat per fer-se sentir o per intervenir en el debat polític i social, resulta obligat admetre cert accés en l'exercici de les llibertats d'expressió o manifestació si es vol dotar d'un mínim d'eficàcia la protesta i la crítica.
Bé,
ho diu
clarament, no? No.
Sot, controlats per mitjans de comunicació privats.
Jo crec que el Joan i l'Ignasi ho han apuntat, no? No es pot descontextualitzar els fets del Parlament. O sigui, amb la situació, ja no parlaré de crisi, però amb la situació de crispació social, donat a les mancances econòmiques de moltes i moltes famílies i de moltes persones, i quan ja no només això, sinó que l'estructura que tenim muntada, social, política i de gestió està trontollant per tot arreu, doncs és obvi doncs que s'arriba a determinats moments de crispació. Per això jo apuntava un dels fets, que va ser un encaparrament de la presidenta del Parlament i del president del govern de no suspendre en aquell moment les sessions plenàries. S'hagués pogut fer de manera excepcional. És que hem de ser àgils, hem de ser flexibles, i el que no podem fer és també intentar, jo no diria la provocació, però intentar fer passar el clau per la cabota. Se sabia que hi haurien problemes, se sabia que passaria, i a més quan teníem també tot el tema del 15M, de les protestes del 15M, vull dir, són coses tan recents doncs, que hem d'anar nosaltres, que ens pertoca d'alguna manera barallar-nos políticament i d'establir ponts de diàleg, hem de ser els primers que hem de veure que determinades coses no les podem fer i hem de modificar per tant, jo entenc el que deia el Joan, de, home, quan tenim tants problemes al davant i dalt, el que menys ens pertoca ara és veure si el setge, si les culpabilitats, etc. Bueno, però a vegades malauradament, a vegades els polítics, els partits polítics ens abranquem massa amb temes reglamentaris, i a vegades tampoc no complim amb les expectatives que ens demanda de la ciutadania. Però tot i així, aviam, ni parlar de l'estat de dret i d'aquestes coses, jo crec que no en fem un gran massa, i el que estem fent entre tots és alimentar excessivament aquesta crispació per un costat i per l'altre.
Iniciativa, vol afegir alguna cosa?
Bueno, no, recordar en aquest cas, bueno, primer, que l'Audiència Nacional jo crec que són poc sospitosos de ser antisistema i ser, bueno, afins a l'esquerra política i social, i que faci aquesta lectura i escrigui això en una sentència, doncs alguna cosa voldrà dir, no? Perquè clar, al final sembla que ens tornem bojos segons qui. En segon lloc, bueno, estem posant sobre la taula el tema del setge al Parlament, etcètera, etcètera. Que jo sàpiga, tampoc es va entrar al Parlament i es va ocupar la cambra. Només faltaria, eh? Només faltaria. Però escolteu, al final era una protesta al voltant del Parlament i del Parc de la Ciutadella. Tema 1. I tema 2.
Perdona, la protesta m'és igual. En tot cas va ser el setge en els diputats. Això és el que a mi particularment em molesta.
Claro. Bueno, però a vegades hi ha temes de sentit comú, quan estàs en una situació així.
També, exacte. Que és, el que
és un tema de sentit comú. Ja no és de legalitat, no legalitat, o de dispositius o no dispositius. Una miqueta de sentit comú a vegades en aquestes situacions no estaria malament aplicar-ho. I per últim, el tema, estem criminalitzant els manifestants, vanagloriant els Mossos, etcètera, etcètera. Dic el que passa, no el que passa a aquesta taula. Però estem farts de sentir els responsables dels Mossos d'Esquadra, i a més, l'exconseller Felip Puig era un dels protagonistes, que els Mossos, per garantir la seguretat, farien el que calgués, dins o fora de la llei. I això és una doble vara a dir que no podem tolerar. Els Mossos han de garantir dins de la llei, la convivència de tothom. I hem tingut consellers d'interior que no ho han fet, i que en les seves declaracions per defensar el cos s'han passat, no un poble, no, tres. Perquè dir que els Mossos d'Esquadra, per garantir la seguretat de la ciutadania, podran fer allò que està dins i fora de la llei, jo crec que és passar-se.
La CUP, que havia demanat un torn.
No, és que una cosa, en aquest context de criminalització de la protesta estem avançant cap a la feixicització de les estructures de l'Estat. Jo diferenciaria el Mossos d'Esquadra en general, que és un cos, i la Brimo, que és un problema que tenim en aquest país. O sigui, els Mossos d'Esquadra per mi no entren directament dins aquest problema, i els Mossos d'Esquadra són funcionaris públics i que fan la seva feina el millor que poden. Ara, la Brimo és un cos de persones peculiars. No qualsevol persona fa la Brimo, perquè ens entenguem. M'he pres notes ràpidament. L'Estat de Derecho, jo, és totalment legítim parlar de l'Estat de Derecho, per mi és una entelèquia. L'Estat de Derecho quin és? El d'OT i la presó, perquè sí. L'Estat de Derecho és el que tinc comunicant 72 hores sense que hi hagi un advocat ni un jutge. Això és l'Estat de Derecho, no? I la violència són els desnonaments diaris, són el 50% d'atur juvenil, són els sous de misèria que tenim. Per mi això és una anècdota, el del Parlament. I a mi, que consti, dues consideracions finals. El Parlament em mereix respecte, però és que per mi el respecte al Parlament, evidentment que me'l mereix, passa perquè és una institució que realment sigui una cambra representativa dels ciutadans de Catalunya. en el meu cas passa per la independència, que representa un poble, però en tot cas ha de tenir un respecte per les situacions que prens, i no pot ser que estigui lligat de mans i peus com està actualment, perquè paguem 2.190 milions d'euros d'interessos del deute anuals. Per tant, el Parlament ja actualment està desprestigiat, no només per aquesta cosa. Jo puc entendre que hi ha gent que no li agradi el setge del Parlament, perfecte, però el Parlament està desprestigiat molt abans, i evidentment que les imatges són punyents i violenten. A mi no, home, jo no m'agraden, em poso a aplaudir. Quan veig que els càrrecs electes del meu país han d'entrar escortats, el que passa és que un cop més el senyor Felip Puig, que no repetiré el que ha dit el Joan perquè ho subscric totalment, a part d'un mentider compulsiu, o sigui, s'han tret ulls a persones, ho nega, o sigui, són uns mentides compulsius, el senyor Molina del Prat ha hagut d'acabar fora. No, doncs jo no me'n refio d'aquesta gent. I segurament aquell dia sí que s'hagués hagut de tenir visió, i allà van fer com un corredor de la mort per on havien de passar els diputats. Jo entenc que hi hagi diputats que estiguin molt... Jo no sé què m'hagués passat si hagués anat allà, no? Jo entenc que és una situació violenta i que no agrada a ningú. El que passa és que contextualitzem les coses i també... No els tinguin de responsabilitats els cossos de seguretat d'aquest cas catalans, perquè el senyor Felip Puig, amb els antecedents que té, i això que deia, no, la gent a tenir por al sistema, anirem més enllà de la llei, doncs es va equivocar rotundament, penso.
Bien, a mi, com comprenderán, el senyor Felip Puig no es santo de mi devoción, es decir, yo sé que muchas actuaciones por parte de la Generalitat, Consellería de Interior, pues se ha pasado a dos pueblos, es verdad. Esto de mantener la seguridad dentro y fuera de la ley es una barbaridad, es que es una barbaridad, ¿no? Pero claro, es decir, el orden se ha de mantener dentro de las garantías constitucionales, se tiene que mantener un orden, porque claro, no, o sea, lo que no puede ser es que se impida, imaginen ustedes que queremos acceder al pleno del ayuntamiento a realizar el pleno del tercer lunes de mes y no podemos entrar. Entonces, se está violentando nuestra actuación como representantes del pueblo, y esto no puede ser. Entonces, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Mossos de Escuadra, Policía Local, deben velar por el orden y garantizar la seguridad y que cada uno pueda ejercer sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Yo creo que es muy importante que esta sentencia sea casada en el Tribunal Supremo, porque de lo contrario, si no se hace, y estoy convencido, tengan en cuenta que quien ha dictado esta sentencia, y yo supongo que saben quién lo ha hecho, ¿no? Yo lo digo, pero a lo mejor la gente no lo sabe, ¿no?
Sí, yo digo.
Esta sentencia ha sido dictada por un juez que ha sido nombrado propuesta de Izquierda Unida. Yo solo lo digo, porque cuando dicen, oh, es que los representantes del Tribunal Constitucional nombrados a propuesta del PP, y se dice, yo ahora digo, esta sentencia ha sido
dictada.
No. Ah. El que ha dictado, Marlaska precisamente ha hecho un voto contrario.
No, pues uh-huh. Te digo.
Pero el que ha sido nombrado, que sea un apellido compuesto, Sáez Saavedra, una cosa así, esto se puede comprobar.
Ahora busco, sí.
Ha sido nombrado por Izquierda Unida. Y todo cuadra, ¿no? En cualquier caso, el Tribunal Supremo, señor Bearrie, pero bueno, ya...
Bueno.
En cualquier caso, el Tribunal Supremo es una segunda instancia, puede o no casar la sentencia. Yo creo que es fundamental para el mantenimiento del orden público que case la sentencia, porque de lo contrario, lo que estará haciendo es legitimando una actuación violenta que impide a los representantes del pueblo ejercer sus obligaciones.
Pere Soler.
No, molt breu. Aviam, jo no crec que amb aquesta sentència es legitimi la protesta violenta, d'entrada. Senzillament, agafa un profund una reflexió, es pot llegir
un trosset molt concret,
hi ha altres aspectes sobre la llibertat de protesta, però a mi hi ha una cosa que de tot això em fa més por encara, que el dia que els representants públics ens haguem d'amagar de la ciutadania o tinguem por de la ciutadania, tenim un petit problema, perquè la gent que protesta allà és ciutadania, la gent que protesta allà emet el seu vot, i per tant el dia que nosaltres no puguem anar pel carrer amb tranquil·litat com a representants públics de la ciutadania i ens haguem d'amagar d'aquesta pròpia ciutadania, és que alguna cosa no està funcionant, més enllà de si anem al Parlament o anem a comprar pa. Alguna cosa no està funcionant. I el dia que no puguem entrar al ple de l'Ajuntament perquè hi ha una protesta i que no ens deixen accedir, doncs se suspèn el ple i es fa un altre dia i no passa res. I segons el que protestin, ens hi veuran segurament a més d'un allà. Allà també protestant. Perquè som ciutadans. No som polítics i ciutadans, som ciutadans.
Iniciativa. Berra.
Ui.
Compte, compte.
Perdoneu.
Respiri.
Relacionat amb el que deia el Pere, vostè recorda la sessió del ple de Constitució del nostre Ajuntament? Si allà no haguéssim tingut sentit comú, què podria haver passat? Hi havia tot el 15M fora. Sí. O sigui, la gent que legítimament protestava fora perquè deien que no estaven d'acord en com funcionaven les coses. I si en aquest cas haguéssim fet, o els responsables de seguretat de la ciutat haguessin fet un desplegament que no calia i tal, potser ens haguéssim trobat alguna situació complicada. Oi que es va aplicar el sentit comú i es va decidir, hi ha una gent que protesta, que protesti, però nosaltres continuarem amb el ple de Constitució. I va ser de sentit comú, no?
Però no s'impidió el ple, no se realizó.
Si no s'apropa, senyor Bruno Salvador, no el sentirà des de casa.
El ple no se realizó, no se suspendió. En canvi, l'activitat parlamentària en el Parlament no se pudo realizar.
Però, Bruno, si tu el que fas és potenciar la sensació de, no sé com dir-ho, de fragilitat, d'aïllament i d'inseguretat, al final potser fins i tot es podria haver suspès la sessió plenària. Entens? Si el desplegament hagués estat, tu imagina't, en lloc de dos policies o tres i no sé quants locals que hi havien, es decideix enviar dues brimos. Doncs allà, potser només amb la presència de dues brimos, doncs la sensació que s'hagués generat hagués estat la contrària, que realment es volia una miqueta com l'helicòpter de Can Trabal. Que hi havia un problema de seguretat a Can Trabal, ningú en sabia res, i quan veus un helicòpter la sensació és d'inseguretat absoluta, de dius, ui, què passa, que hi ha un helicòpter sobrevolant mi casa. Clar, no, home, la sensació és la contrària de la que vols
la percepció
fer.
En segon
lloc, molt relacionat amb el que deia l'Ignasi, estem en una situació que es posa el focus en les manifestacions i en els llocs on la gent defensa els seus drets més enllà del que està passant a les institucions, que cada dia, cada divendres, és una agressió cap a la ciutadania, a la roda de premsa del Consell de Ministres. O bé els dimarts, quan surt el portaveu OMS i parla de segons quines coses. Cada dia hi ha una agressió a la ciutadania. I en canvi no posem el focus, per exemple, en 6 sindicalistes que per exercir el seu dret a vaga ara mateix els hi pot caure una pena brutal. I han d'esperar un indult del ministre de Justícia, que em sembla impresentable. Impresentable. I potser si hi haguessin més magistrats nomenats per Esquerra Unida en aquest cas o per l'esquerra social i política d'aquest país, tindríem sentències que respecten el dret i no responen a ideologies i a intencions polítiques predemocràtiques.
La CUP i després el Partit Popular, sí, molt breument, sisplau, sí, posis una mica més al micro, sisplau.
No, em reiteraré. Acabarem amb una anècdota i un aforisme. L'anècdota, quan ara parlàvem del ple de Constitució de l'Ajuntament, hi havia el 15M, jo vaig intentar entrar perquè m'havien de nomenar regidor, i una regidora de Convergència, sense mala fe, la Silvia Cazorla, em va dir que ja no es podia entrar, que només era per convidats i perquè es pensava que era un dels del 15M, no? Cosa que em va omplir d'orgull. I en segon lloc, l'aforisme.
Està bé, perquè s'havia mirat qui serien els seus companys de ple, no?
Un aforisme que és allò, no? De quan els idiotes, i els idiotes no va per ningú d'aquesta taula ara, ni no vull personificar, perquè si no entrarem a una tangana.
I queden 2 minuts, vull dir que...
Els idiotes, quan els assenyalen la lluna amb el dit, miren el dit i no la lluna. Deixem de mirar el símptoma i no la malaltia. O sigui, està molt bé buscar solucions a problemes que existeixen, eh? O sigui, un setge, si li volen dir així, o una encerclada del Parlament, és un conflicte social. Però anem a erradicar les causes del conflicte social i no enviar més policia, que és l'únic que fa el govern de l'Estat espanyol, el govern de Catalunya i els governs de tota Europa. I així són les coses.
Partit Popular, breument, senyor...
Jo quan escucho el senyor Calderón, dice que cada Consejo de Ministros es una agresión democrática, cada vez que la Generalitat se reúne en como gobierno también es una agresión democrática. Aquí los únicos democráticos que son el gobierno de la Junta de Andalucía, que apoya a Izquierda Unida.
La ley democrática ha habido una agresión a la ciudadanía. Cada día que hay una reunión de Consell de Ministres o de Consell de Govern ens treuen drets. Y eso es así. No, yo no he hablado de democracia, he hablado de una agresión a la ciudadanía y a sus derechos.
Sí. Entonces, el único gobierno que nos saca de derechos es el que ustedes apoyan en Andalucía. No, aclárenlo, señor Calderón, porque al final nos tendremos que volver todos andaluces.
Es que yo no apoyo al gobierno de Andalucía.
Ustedes en coalición lo están apoyando.
No, dono suport al
gobierno. Ahora
son... Izquierda Unida, ¿no? Iniciativa y es. Iniciativa
sí,
y es.
Sí, desconocidos.
¿Alguna cosa más? 10 segons. No? Doncs escolti'm, sí, ho haurem de deixar aquí. Sempre queda un tema pendent. Volia parlar dels sobresous a la Federació de Municipis, però vaja.
Interessante tema.
Sí. no tindrem temps perquè queden 30 segons, ho hem de deixar aquí.
A la FM també,
Bruno de Salvador del Partit Popular, Pere Soler del PSC, Joan Calderón d'Iniciativa, Ignasi Bea de la CUP. Moltíssimes gràcies als quatre i fins la setmana que ve, que serà l'última tertúlia de la temporada i aleshores ens acomiadarem. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Bon dia.